Al matí, amb Raquel García. Tens una queixa? Una proposta? Una idea? Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm. Al matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Setmana d'òpera a Sabadell. Aquest dimecres s'estrena la faràndula Don Pasquale, de Gaetano Donizetti. Aquesta òpera bufa, que tanca un cicle iniciat a Nàpols i que inclou la comicitat als escenaris, se situa, atenció, a Roma, on Don Pasquale, un home vell i ric, que vol casar el seu nebot amb una dona noble en contra de la seva voluntat. És en aquest punt que el seu amic, el doctor Malatesta, i Norina, la xicota del nebot de Don Pasquale, preparen l'engany per contradir la voluntat del vell. Avui volem descobrir com sonarà aquest muntatge de l'òpera bufa amb tres entrevistes que ha preparat el nostre company, l'Aleix Graell.
Toni Marçol, bon dia.
Hola, bon dia.
El teu personatge és el centre del llibret, és la víctima de l'engany de Norina i Malatesta, un home que no aconsegueix imposar la seva voluntat. És un argument revolucionari o és la comicitat de l'època?
Penso que és més aviat la comicitat de l'època, però és revolucionari per l'època també. Però és la comicitat de l'època, és un llibret que ja havien fet també en teatre escrit i és el típic de l'òpera bufa, sí.
Quina relació té el teu personatge d'un noble gran, no? Potser em recorda això de Commedia dell'arte, el pantalone, tot això que és imaginari italià.
Exactament, tal com ho has dit, és aquest imaginari italià, és la comèdia, té el seu nucli, el seu naixement, evidentment, en la comèdia de l'arte, però aquí està feta ja un pas més endavant, no? I l'evolució, sobretot la revolució, és el personatge d'ella, que s'empodera i dirigeix la funció, pràcticament, sí, sí. Perquè el pla, diguem-ne, el fan entre dos o tres personatges, però qui realment el porta a terme és la Norina, la jove.
I al final el teu personatge cedeix.
Cedeix sense saber-ho, també, perquè en realitat ell es troba al mig de l'engany pensant-se que viu una realitat i el toregen i el viatge que fa fins al final, que tot és a fi de bé, o almenys això sembla ser, el viatge és prou hilarant, però sí, el toregen i no ho sap ben bé com.
Com has treballat un personatge com aquest, que té tant referent, no? Que és tan clar?
Sí, no és... és un personatge, d'entrada, és un personatge que el llibret mateix diu que té 70 anys. Per tant, per algú que no té 70 anys, com és el meu cas, no és fàcil o no és evident ficar-s'hi en la seva pell. Però vaja, amb la caracterització i tot plegat ajuda bastant. Sí, sí.
Que és per un baix baríton també, una mica híbrid, què hi aporta que la teva veu, no? que és més baríton potser que baix?
Sí, de fet el Don Pasquale és un registre bastant, bastant greu per ser un baríton baix, però a mi sento còmode, des d'uns anys cap aquí em sento còmode en papers de baríton baix i penso que tant en el registre greu com en el registre central que té li podem donar tot el caràcter.
Quin caràcter és aquest? Perquè t'agrada imprimir també el teu personal una miqueta, no? Fer-li una mica aquest segell personal.
Sí, és un home que jo crec que està bé, almenys en la seva joventut, acostumat a manar, a portar els pantalons, a portar a casa seva. De fet, és una persona benestant. Té servei, té una casa, té diners, té recursos. Decideix les coses. Ell es pensa que té el timó de la seva vida, de fet. I s'ho pensa encara amb 70 anys. De fet, ell fa els plans de casar-se, de dir-li al seu nebot que se'n vagi de casa, i tot es pensa que ho manega i ho dirigeix. Però en realitat s'equivoca. Bueno, diguem-ne que en l'edat no va veient el que li ve a sobre, i això potser és el que amb ell al final el traeix, no? Aquesta confiança que ja no té.
Exacte. I t'hem vist aquí també recentment a la faràndula fent un Macbeth, això era un concert l'any passat d'una òpera que s'havia d'estrenar, però sí. Escolta, la Covid no us ho va deixar fer. I també, mira, un Elisir de More, que fes el Dulcamara, això va ser el 2011. Què en penses de la tasca dels Amics de l'Òpera de Sabadell?
Ho he dit en moltes ocasions, sempre que m'ho han preguntat, penso que és un bueno, d'entrada, és una feina que no l'hem aplaudit prou a Catalunya, perquè portem, jo diria que 40 anys d'associació, més de 30 i escaig anys d'òpera, ara diria les dates, però és que igual m'equivocaria, però són molts anys, molts anys, molts anys de persistència, de perseverar, i sense segurament els suports necessaris a vegades.
Parlant de diners.
Estem parlant de diners, però no només de diners, eh? Estem parlant de diners, d'equipaments, de possibilitats, de recursos, no només econòmics, sinó recursos de tota mena. I de creure en el projecte, perquè al final, si no fos per les persones que han cregut en el projecte, perquè l'han creat i l'han parit, si m'ho deixes dir, si no fos per aquestes persones, igual no hi seria, això, a Sabadell. I ara tots ens en beneficiem, la ciutat, els que estem, els veïns, però també tot Catalunya. I jo penso que fins i tot més enllà de Catalunya, no, perquè l'Òpera Sabadell se la coneix arreu.
O també hi ha la responsabilitat potser de mitjans de comunicació, equipaments...
Jo penso que... A tots nivells, és a dir, segurament falten equipaments, falta que tothom hi cregui, falta que les administracions hi creguin del tot, no només que sigui una cosa que ja funcioni, com que ja funciona la inèrcia que vagi portant, no, jo penso que s'hi ha d'apostar, s'hi ha d'apostar fort perquè no en tenim d'això, i si realment ens creiem que la cultura ha de ser per tothom i per tot el territori, no serveix que a Barcelona hagi cultura. Si ha de ser per tot el territori, ha de ser per tot el territori, s'ha d'apostar i s'ha de fer fàcil per tot el territori, pels teatres privats, pels teatres públics, se'ls ha de facilitar la feina perquè això funcioni, perquè vagi tot arreu.
I creus que caldria donar més espai a l'òpera contemporània? T'ho dic perquè, repassant la teva carrera,
sí.
Dius que vas... Ja em va llamar.
La resposta és sí. Sí.
Vas estar al Jesuí Narcisís de la Raquel García Tomás.
Sí,
com va anar
sí.
Aquesta experiència?
Bueno, va ser genial. Va ser un experiment, vam començar tot l'equip, des d'ella mateixa fins a la direcció d'escena i el director musical i els que érem i els integrants del repartiment, posant-nos en un vaixell que no sabíem ben bé on anava a parar, i va anar creixent fins a llocs que van ser fantàstics. La veritat és que vam disfrutar molt i va tenir molta acollida de públic i molt bona acollida també de la crítica.
Ah, per això et deia ara, és falta de valentia o de costum programar òpera contemporània?
Segurament falta valentia, perquè al final les costums es fan a mesura que les anem cultivant, no? I per tant, si no hi ha la valentia de fer-ho, no hi haurà mai el costum de fer-ho. I la valentia de fer-ho a vegades sembla molt, molt extravagant i ens posem les mans al cap i diu, mare de Déu, això no funcionarà ni a nivell de públic ni a nivell de diners. I és mentida. Una bona posada en escena amb un bon llibret, una bona història, si la música funciona, funcionarà pel públic. I a vegades potser no serà el públic tradicional que li agrada veure la Traviata, que és molt, molt lloable i tant de bo segueix així molt de temps. Però potser atreu altres públics que fins ara no s'han apropat a l'òpera, i això per mi és indispensable. Jo sóc un autèntic fan i un autèntic seguidor de l'òpera contemporània, i penso que si no la fem nosaltres, qui la farà?
Podem esperar 100 anys a que es faci?
No, hem d'estrenar les obres ara, perquè si no haguéssim estrenat les obres ara, tampoc no tindríem referents. És a dir, les obres, quan es fan, s'han d'estrenar. Si no les estrenem, ningú en farà de noves. Per tant, la música del nostre temps quedarà òrfana. Per tant, no tenim... Jo crec que és el nostre deure, de fet, i la nostra obligació.
Doncs queda dita, i ara et deixem aquí que t'acabis de fer aquest Don Pasquale, que t'hem enganxat aquí maquillant-te i fent-te passar per un home de 70 anys.
Exactament, exactament. Però bueno, un plaer. Un plaer parlar amb vosaltres.
Vagi molt bé.
Gràcies.
Després de sentir en Don Pasquale, hem volgut també parlar amb la soprano que farà de Norina.
Serena Sáenz, bon dia.
Bon dia.
Com definiries aquesta Norina, o potser Sofrina, com hi hem de dir?
Norina Sofronia és un personatge dos en un que m'encanta, perquè, bé, la Norina em sembla que és una dona molt avançada a l'època, és una dona molt moderna, és jove però ja és casada, s'ha mort el marit, ho sap tot de la vida, de l'amor, i fa un complot amb el seu amic Malatesta doncs, per aconseguir el que ella vol a la vida, que és casar-se amb l'Ernesto, que el Don Pasquale no està d'acord i no els hi deixa. No? I en comptes de resignar-se, es munta una òpera sencera per aconseguir aquest objectiu.
Que no està malament, eh?
No està gens malament, no.
Trasllado aquesta pregunta que li fèiem ara a Antoni Marsol. És l'argument revolucionari o és la comicitat vers Don Pasquale de l'època?
És una mica les dues coses. O sigui, sí que és la comicitat de l'època, és una mica aquest cliché de... Un home gran no pot casar-se amb una noia jove, està mal vist i no va parar. Però sí que em sembla revolucionari que per l'època donguéssim tanta importància al paper de la dona com a emprenedora, de tota aquesta burla, no? Perquè o sigui, no m'ho puc imaginar que en aquell moment doncs, les dones tinguessin tant de poder i que a més estiguessin apoyades en tot moment pels altres homes d'aquesta òpera, no? Bueno, de la trama, que de fet és una òpera on són tot homes i l'únic personatge femení és la Norina, per tant, o sigui, això encara més inri aquesta modernitat en el paper de la dona. Sí.
Ara volia preguntar-te també, perquè és l'únic personatge femení de tota l'òpera, no sé si això afegeix pressió a l'hora de fer-lo.
Home, una mica, perquè és com l'únic referent, però m'encanta. No, en realitat m'agrada molt, sí, perquè així no hi ha comparacions vàlides entre veus femenines i els companys són molt, molt macos.
Què suposa vocalment aquest paper de Norina?
Bé, estem parlant de música de Donizetti, que és bel canto, i el bel canto és l'estil musical italià que per la meva veu, diguem-ne, és ideal. Llavors em sento molt i molt còmoda cantant aquest paper. Estic realment agraïda de poder debutar-lo aquí a l'Òpera de Sabadell, perquè sé que és un paper que faré durant molts anys.
Per tant, debutar-lo aquí és potser posar-te ja a la vista al teu futur?
Sí, i tant, o sigui... Sabadell et dona moltes oportunitats per debutar rols que potser cases d'òpera ja establertes no assumirien aquest risc. No? I aquí és una casa fantàstica, doncs realment creuen en tu i diuen, vinga.
Com t'has preparat això? Perquè un debut així d'important no es prepara en dos dies.
No es prepara en dos dies. Doncs mira, és més la vocalitat un la té, no? Llavors quan et prepares un personatge no només és aprendre's la música, que és el que venim fent des de petitets al conservatori, ens ensenyen a aprendre'ns aquesta música, és realment sentir el que dic i fer que amb els colors de la veu pugui transmetre l'emoció de la Norina d'aquell moment, perquè clar, estic cantant en italià, no tothom que estigui al públic ho entendrà, i per mi és molt important doncs transmetre a través dels colors de la veu el que estic dient, encara que no m'entenguin les paraules, que hi ha subtítols, però bueno.
La Rogelier defineix la mentalitat dels personatges, ara parlàvem de Norina, com del segle XVIII per un tractament d'un tema, no? Que és el tema aquest de l'amor i de com no el personatge gran s'ha de casar amb la dona més jove. Però sí que hi ha un punt de transcendència molt bèstia, no? D'Ernesto, per exemple, que fuig perquè no pot casar-se al principi amb qui vol, i aquest és el punt romàntic. Tu ja estaries d'acord que és una òpera que està potser a mig camí, no? de la comicitat i el romanticisme més transcendent?
Sí, totalment, perquè o sigui, el Don Pasquale és més aquest personatge bufo còmic i també en la vocalitat de com ell canta es nota, i després teníem el contrast que és
el seu nebot,
l'Ernesto, que és aquest home més tubet que es deixa influir completament pels sentiments, no? I ell veu una idea d'amor, l'ha de seguir i no veu res més.
És molt romàntic en el sentit del segle XIX, eh?
Exacte. Avui en dia potser ja això no seria vàlid.
I al mig hi ha aquesta Norina, que té una força impressionant. No sé si això a l'hora de cantar també és una responsabilitat afegida.
Bueno, o sigui, té aquesta força, però té moments tous també, perquè ella quan està amb l'Ernesto doncs es veu una Norina més tendra, més delicada, més elegant, perquè és el seu cor obert en aquell moment responent a aquest romanticisme. No és la mujer de armas tomar que vol aconseguir el seu objectiu.
Sapientamente mágica de un guarda tempo e loco sangueo come si bruciano i cori avendo d'un un breve sorrisetto conosco di un effetto di menzognera.
Lucia di Lammermoor la vaig debutar l'any passat al Liceu. És el personatge de per si més difícil que he cantat fins ara. També és la protagonista de l'òpera, però en aquest cas té una escena de la bogeria al final de l'òpera que dura 20 minuts, que és moltíssima responsabilitat. L'orquestra és re, o sigui, cantes molt de temps a capella i a més has d'interpretar la transició d'aquesta dona que arrel d'un amor impossible es torna boja, però es torna boja d'amor i acaba de matar amb el que li han obligat a casar-se. Per tant, és un drama molt, molt, molt diferent, o sigui, és una òpera obscura i aquest Donizetti és una òpera bufa, és una òpera riallera on no hi ha aquesta part obscura i dramàtica. Sí.
I llavors hem vist que també remenen concerts que has fet, Montpellier, Berlín, algunes coses nacionals. Es treballa diferent a Europa, o sigui, altres parts d'Europa que aquí?
Cada casa és un món. Es treballa també amb molt d'amor. He tingut la gran sort de... On vaig, em trobo amb equips tant de tècnics com companys de cantants, directors d'escena, que ha estat tothom tan entregat a la seva feina, i més en aquest temps de Covid, no? O sigui, semblava que treballar sigués un luxe, que ho ha sigut, perquè hem tingut moltíssimes, moltíssimes dificultats de tirar els espectacles endavant, i quan en una producció el que premia és l'afant de que les coses surtin bé i que surtin amb amor per part de tothom, doncs és èxit assegurat.
I aquí això s'adona?
Aquí es dona moltíssim, de veritat. O sigui, a Sabadell hi ha un ambient familiar i d'amor encara més que aquestes òperes que he visitat a Europa.
Perquè tinc entès que és la segona vegada que passes per aquí, després d'una flauta màgica.
Sí, l'any passat vaig fer la flauta màgica. Així també una mica d'últim minut vaig venir el mateix dia de l'assaig general.
Quina posada en escena, eh?
Sí, però bé, a mi els reptes m'agraden molt. No, i encantada de tornar a aquesta casa, i tant.
Perfecte, doncs et deixem, Serena, que acabis de posar-te per l'assaig general i que molta sort d'aquesta estrena de dimecres amb aquesta Norina, que segur que serà un èxit.
Gràcies a vosaltres i espero, sisplau, que vingueu tots en aquestes funcions perquè valen la pena.
Per últim, anem també al foyer de la Faràndula per saber com ha pensat aquesta òpera el seu director d'escena.
Carlos Ortiz, direcció d'escena i vestuari. És la teva feina. Bon dia.
Bon dia, què tal?
L'acció aquesta passa a Roma, segle XIX, en el llibret original, però em sembla que l'has mogut una mica. Com ha anat això?
A veure, jo sempre que m'arriba una òpera per fer, sempre primer penso, si ja l'he fet o està molt fet amb la seva vessant original, pensada pel compositor, o si se li pot donar un petit canvi o un petit gir que ens l'acosti una mica més. quan vaig pensar en el Don Pasquale, el Don Pasquale sí que és veritat que les vegades que s'ha fet aquí mai s'ha fet en versió clàssica, classiquíssima, sinó que les dues anteriors que havia fet el Pau Monterde havia fet una versió del segle XX, pur i dur, de l'actual, més actual, volia. Llavors vam pensar amb la Mirna com podíem atacar aquesta òpera, que és una òpera còmica molt clàssica, però que tracta temes molt actuals. Llavors vaig decidir que la posaríem als anys 20, perquè en aquest Don Pasquale el personatge femení, l'únic personatge femení que hi ha, que és Norina, és una dona que vol alliberar-se del seu estat de dona, objecte i moble de l'època, i als anys 20 és just quan les sufragistes, potser és una mica abans, però és on les sufragistes als anys 20 comencen a tenir resultats de que la dona fos un ent personal a tenir en compte, no?
Clar, això t'anava a dir, perquè en la presentació d'aquest Don Pasquale afirmaves que aquesta òpera tracta l'empoderament de Norina. Per què i com és que ho podem veure, això?
Doncs ho podem veure perquè Norina estima és una noia treballadora, diguéssim, de classe mitjana, i s'enamora d'un ric, al qual en l'època no li seria permès casar-se perquè els rics només es casen amb rics. De fet, això passa igualment ara.
Això anava a dir, tampoc ha canviat tant.
No ha canviat tant, però ella el que aconsegueix és, després de tots els trapijocs que fan amb el Don Pasquale, casar-se, prometre's amb aquest noi, no? I sortir-se amb la seva. I a més ella, quan explica com és a la seva àrea de presentació, explica que és una noia que és viva i que li agrada fer el que ella vol, que no li agrada que la manin, sinó que ella aconsegueix el que ella vol pels seus propis mitjans i per les seves pròpies accions.
Clar, però la moralina de l'obra original seria que no et casis de gran, diguéssim, amb una edat avançada, i que acaba amb aquest quartet de corda alegre al final. Com és la música de Donizetti per aquesta òpera?
A veure, clar, no ens hem d'oblidar que aquesta obra va estar escrita cap al 1840. Clar, era una època amb una societat molt masclista i moralista respecte a la dona, no? I que la comicitat era aquesta, que com els matrimonis duraven tota la vida i no hi havia possibilitat de divorcis o estaven mal vistes, la gent que es casava de jove era fins gran que es casava. Llavors no hi havia aquesta cosa de voler-se casar amb una gent més jove o tal, no? La música de Donizetti en aquesta òpera, clar, és una òpera de maduresa. De fet, és l'últim gran èxit, perquè als 4 anys mora Donizetti. I és mitjans del segle, quasi bé mitjans del segle XIX, on Verdi també ha començat a tenir molta, molta força amb una nova orquestració, diguéssim, a les partitures. I Donizetti el que tria és fer una comèdia en la qual vol ser un homenatge a la comèdia clàssica de finals del XVIII i principis del XIX, en canvi ja comença a utilitzar músiques. Ella ve de fer unes quantes òperes sèries, com són Lucia, totes les Tres Reines Tudor, on ja comença a experimentar amb una orquestració una mica més densa. I aquí tenim una comèdia que molt lleugera, però amb una densificació ja orquestral que comença a apuntar maneres a el que serà a finals de segle.
Ah, però tot i així és encara un bon exponent del que és l'òpera bufa.
No, és un dels referents, és l'últim gran referent. És l'últim referent, o sigui, Don Pasquale s'ha de posar amb les òperes, Noces de Figaro, Barbero de Sevilla i Elisir d'Amore, que és el primer experiment amb èxit també de Donizetti, i Don Pasquale. O sigui que sí, jo crec que és viu la contradicció de l'autor romàntic, allò de voler ser modern però sempre abocar-se a coses passades.
Com es veurà a la teva escena?
Aviam, amb l'escena el que fem és, treure-la de l'època, portar-la als locos años 20, que diríem ara.
Aquests feliços, eh?
Aquests feliços anys 20, que ara hi tornem a estar, però no tan feliços amb el segle XXI, de portar-la als Feliços Anys 20, que és un moment d'un canvi generacional molt important per la societat, perquè és la període entre guerres. La Primera Guerra ja va desmuntar una mica el sistema de classes de senyors i treballadors, perquè els treballadors van venir de la guerra, volem millors sous, millors feines, i és un moment on passa aquestes coses de que la societat jove comença a voler canviar les coses dels grans. I aquí el tenim, Don Pasqual és l'element clàssic i antic de la societat, i en canvi Ernesto i Norina són l'element jove, i l'encaix el fa aquest doctor Malatesta, que no deixa de ser un típic, no sé com dir-te ara, un típic d'aquests bocamoll i bon vivant de l'època, que viu entre aquests dos mons, no? Entre el ser més conservador o més modern.
Uns mons també que, seguint l'analogia, també es reprodueixen en aquesta música, que sí que és òpera bufa, però que té, i ho deia Xavi Puig, s'ha fet a la presentació també de Don Pasquale, que té molta més profunditat reflexiva, sobretot en una àrea de l'Ernesto, no? que ha de marxar per oblidar el seu amor. Tu hi estaries d'acord també en aquesta afirmació que va fer el Xavi Puig?
Sí, no, la veritat és que amb l'antigues òperes bufes, és veritat que sempre el context sempre és molt còmic, o passem de coses còmiques a coses d'escarnis dels personatges, no? O drames inventats per fer que el públic estigui més atent. Aquí és allò de que és sí i no, és sí i no. El personatge d'Ernesto, que en el fons dramàticament no té una gran fortalesa, té una àrea de d'això d'heroica, diguéssim, una mica estranya al personatge, que és tan lleuger, perquè és l'únic que té un àrea així com molt sentida i molt dramàtica en plan reflexiu.
Lliga una mica també amb l'època romàntica, no? Sí. El tornar aquesta transcendència que potser l'òpera bufa anterior no tenia.
No, la veritat que sí. És veritat que el dramatisme dels artistes de mitjans del 19, el que fan és expressar-ho en les seves obres, i és això, les òperes de mitjans del 19 tenen totes uns elements així com molt exageradament viscerals, però que l'únic que busquen al final és buscar que el públic estigui actiu i atent a la trama.
I ara que parlaves de públic em va molt bé, perquè aquest Don Pasquale hi ha una promoció a preus reduïts de 10 euros pel públic menor de 30 anys. No sé si us està funcionant, si esteu contents amb aquesta promoció des de la companyia.
Doncs la veritat és que jo estic sentint molt la cosa de la promoció, no tinc gaire idea de com va, però jo espero que sigui un revifador perquè el públic jove vingui a teatre, perquè conegui, i perquè després, encara que no hi hagi promoció, també torni. Perquè el problema que continuem tenint dia rere dia i any rere any és que el primer que et diuen no, és que l'òpera és una cosa de gent gran i tal, però quan la veuen pensen, ai, doncs si puc repetiré i tal. Llavors el que ha de fer la gent jove és apostar per experimentar, per experimentar. I aquesta òpera jo trobo que és una òpera molt, molt bona per començar, perquè, és d'una durada relativament curta, són 2 hores i poc més. És un tema còmic que fa que sigui atractiu, perquè estàs actiu amb la trama, i a més és una obra lineal, que el que passa de principi a fi ho segueixes molt bé, no hi ha cap canvi de temps, ni passa cap camp, ni vas enrere ni endavant, ni passen dies ni mesos, sinó que tot passa en un dia. La trama és de matí a vespre i és molt intel·ligible. Aleshores és una molt bona manera de començar a conèixer el món de l'òpera.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Carles Ortiz, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres, i espero que demà l'estrena vagi molt bé i que hi sigueu.
Hi serem, gràcies.
Dimecres s'estrena aquest Don Pasquale de la Fundació Òpera Catalunya, que farà 2 representacions més a la nostra ciutat. Seran el divendres i el diumenge, abans d'iniciar una gira per 5 ciutats catalanes. Per cert, una producció que té descomptes a les seves entrades pels menors de 30 anys, que les poden adquirir per només 10 euros.
Al matí treballem per fer-te companyia.